COPE Catalunya i Andorra. Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center Barcelona, aquest dissabte, amb el Marcos Pardero, redactor en cap de la Razón de Catalunya. Bona tarda, Marcos.
Què tal? Bona tarda.
Maria Jesús Cañizares, delegada de ABC Catalunya. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
Leandro Lamor, director de l'Agència de Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
I el Marcos Pardero, que ja l'hem presentat, i el Manel Manchón, que està amb nosaltres també aquest dissabte, que és el redactor de Política d'Economia Digital. Bona tarda,
Manel. Bona
tarda. El convidat d'aquest dissabte, el senyor Xavier García Albiol, que és alcalde de Badalona i candidat del Partit Popular a la reelecció. Senyor Albiol, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Eleccions ben aviat, un mes i escaig, un mes i una setmana pràcticament. Aviam, els badalonins, què s'hi juguen en aquestes eleccions municipals del 24 de maig?
Bé, es juguen si volen seguir amb la mateixa direcció de que Badalona, sota el meu punt de vista, i em sembla que és compartit per una major part dels veïns de la ciutat, doncs segueixi avançant, segueixin fent coses, tenim present que hem passat la pitjor legislatura des d'un punt de vista econòmic dels darrers 50 anys, o sigui, seguir amb aquesta direcció, o bé, tornar al passat i que els governi doncs, un grup de 4, 5 partits, ideològicament totalment dispars, que l'objectiu que tenen és, més enllà que perdin les eleccions de manera espectacular, accedir al poder i a l'alcaldia de Badalona, sigui com sigui.
Escolta, quina campanya per a vostè, un tots contra García Albiol, quin paper poden jugar formacions noves que estan allí? Aviam, Ciudadanos, Podemos, Guanyem...
Aquí hi ha dos models de campanya. La que jo estic fent, que és explicar la feina que hem dut a terme durant aquests 4 anys, una feina doncs, que ha permès que a Badalona la delinqüència des de l'any 2012 estigui reduint-se any darrere any, que avui Badalona sigui una ciutat més neta, que avui Badalona sigui una ciutat amb una projecció exterior més important, que s'hagin desbloquejat projectes històrics que portaven 20 anys aturats, com puguin ser la construcció del canal del barri del Gorg o la construcció de l'estadi municipal de futbol, que com dic portaven 20 anys bloquejats, o el model que és el únic que jo he escoltat fins al moment, i ja estem en un mes d'eleccions, de dir tots contra Albiol. El nostre objectiu és fer fora l'Albiol, echar a l'Albiol. Bueno, pues escolta, pues hi ha aquestes dues opcions a Badalona, els que volen echar a l'Albiol o seguir amb la mateixa direcció en el treball que s'hem donat a terme aquests darrers 4 anys.
De seguida obrim micròfons perquè la resta de companys puguin preguntar diferents qüestions, però escolti, aquest dissabte és inevitable preguntar-li per el tema, per la notícia d'aquesta setmana, no? Que és la detenció i la posterior posada en llibertat del senyor Rodrigo Rato, que ho ha estat, doncs jo diria que pràcticament tot dins del Partit Popular, i que també crec jo va ser una persona doncs, molt important a la bona gestió econòmica d'Espanya en els governs del senyor José María Aznar. Després va sortir de la política el senyor Rato i jo crec que tot va canviar, el Fons Monetari Internacional, Caja Madrid, Bankia, i ara doncs aquesta caiguda, podríem dir, en els inferns, no? Jo no sé si el tema Rato i alguna qüestió més poden influir en aquesta campanya i la precampanya. Pot passar factura? Li pot passar factura a vostè, això?
Anem a veure. Jo que estic detectant al carrer, cada dia que surto, quan parlo amb els veïns, és que a mi quan em paren és per parlar-me dels problemes que té Badalona, de les necessitats, de si els hi agrada o no els hi agrada, com hem reformat un carrer, de si encara hem de fer un esforç perquè els carrers encara estiguin més nets. A mi no em parla ningú a Badalona, ho dic de bo, de política ni autonòmica ni nacional. A mi em parlen dels problemes de Badalona. Evidentment, doncs, veure la fotografia d'una persona que ha format part del teu partit, com vam veure doncs, que era detingut per unes hores, doncs impacta.
I com va ser detingut,
efectivament,
no?
Impacta, no? Però també jo em quedo amb el missatge positiu, i el missatge positiu és que en aquests moments el govern d'Espanya i el Partit Popular i en el govern i en els òrgans dependents del govern no els hi tremola d'actuar davant aquelles persones que presumiblement han comès algun tipus de frau o algun tipus de delictes, diguin com es diguin o vinguin del partit que vinguin, no? Per tant, té aquesta lectura positiva, però sí que és de reconèixer que és una imatge impactant per als que han conegut aquest senyor, sense cap tipus de dubte.
Sí, Manel. Sí, jo li volia preguntar, que deia que Badalona es pot donar la situació que tots estiguin en contra del senyor García Albiol perquè s'ha de fer fora l'alcalde del Partit Popular, però veig que el PP intenta reaccionar ara al que fa uns mesos havia decidit, que és veure tots com a adversaris i per tant només centrar-se en les pròpies i en el propi projecte del PP. En canvi, ara està intentant buscar algun tipus de soci. Em refereixo a la política espanyola en general. En el cas de Badalona, vostè té alguna força política amb la qual podria arribar a algun acord? Està pensant en aquesta possibilitat? Encara que tothom, al principi de la campanya, el que vol és guanyar, no?
Anem a veure, jo he demostrat que sóc capaç d'arribar a acords. I he demostrat que sóc capaç d'arribar a acords en 4 anys que han sigut molt complicats, des d'un punt de vista de relacions, per exemple, govern de Catalunya, govern d'Espanya, amb la crisi econòmica que hem patit tot el país i també les administracions i l'Ajuntament de Badalona. I han estat 4 anys on, en termes generals, els veïns de Badalona valoren que s'han fet coses. Per tant, hem estat capaços d'arribar a acords. A tots els que a mi em hagués agradat, evidentment que no, però hem estat capaços d'arribar a acords per tirar endavant inversions per les ciutats, hem estat capaços doncs, de tirar endavant 2 pressupostos, hem estat capaços de tirar endavant l'aprovació d'unes ordenances on, és cert, no han pujat els impostos a Badalona, els impostos municipals jo no els he pujat i he tingut el suport. Per tant, a mi em hauria agradat doncs, que em haguessin donat suport amb altres projectes que me'ls han bloquejat. Doncs sí, però aquesta és la línia. I qui no entengui, però no ara perquè la realitat ve com ve, qui no entengui que la política és intentar arribar a acords, és que té una visió distorsionada del que és gestionar una ciutat, un país o que sigui la comunitat de casa teva.
En tot cas, sí que ha vist un cert canvi per part de Convergència i del PSC, que al principi eren, sobretot Convergència, molt reticents, no?
En el cas de Badalona?
Sí, en el cas de Badalona.
En el cas de Badalona, en Convergència, hem estat capaços d'arribar a acords amb inversions i amb un paio de pressupostos. Mm-hmm. El cas del PSC, jo tinc que dir que no tant perquè sigui el PSC, sinó perquè el PSC de Badalona és un partit molt especial, ha estat gairebé impossible arribar a cap acord. Jo m'he trobat membres del PSC que em deien, escolta, mira, jo no entenc com votem en contra d'aquesta proposta, però és el que ens han dit, que tenim que votar en contra. Per tant, no és tant el PSC una qüestió de que per ser socialista ens han votat en contra, sinó per la personalitat singular de qui està al front del partit a Badalona en aquests moments.
Leandro.
Sí, els dos grans partits a nivell espanyol, el Partit Popular i el PSOE, estan en retrocés, segons les enquestes, no? Llavors, vostè, que és alcalde, que és del Partit Popular, per què considera que aquest desgast, que també afecta el PP, no tindrà impacte a les seves aspiracions per renovar, per tornar a ser alcalde de Badalona?
Jo cada dia que surto al carrer, em paren veïns que em diuen, alcalde, jo no soy del Partido Popular, no se ha votado nunca, pero en las municipales te voy a votar. ¿Per què? Perquè jo fa 4 anys vaig assumir un compromís quan vaig accedir a l'alcaldia, veus? I tothom sap del partit que sóc, però jo estic fent política municipal, estic fent política local, i per tant jo em dedicaré a gestionar la meva ciutat sense entrar en debats ideològics. O sigui, quan jo decideixo construir una guarderia, una escola bressol en el barri de Llafià o una biblioteca en el barri de Canyador, això no ho faig per ser del PP o per ser del PSOE o per ser de dretes o d'esquerres, ho faig perquè per mi és la meva prioritat i això no té color polític, és una qüestió de prioritats i a mi em sembla que aquest compromís que vaig assumir fa 4 anys l'he complert. Sí que és cert que ha anat acompanyat de la defensa d'uns principis i uns valors, però amb normalitat. Què significa? Quan jo vaig entrar a l'Ajuntament tenia per costum no posar la bandera espanyola en el màstil de l'Ajuntament a l'11 de setembre. El primer any que jo vaig arribar, l'any 2011, arribar l'11 de setembre, i vaig dir, escolta, si la bandera espanyola està als 164 dies de l'any, no entenc per què no pot estar l'11 de setembre. I la bandera espanyola va estar en el màstil de l'Ajuntament el dia 11 de setembre. Això em va generar molta polèmica amb l'arrest polític i un boicot que em van fer a la Diada i que va sortir per totes les teles d'Espanya. Sí, però ho vaig explicar amb normalitat, sense exageracions, sin aspavientos. Escolta, la bandera espanyola representa una qüestió legal, però després la bandera espanyola representa molts veïns de Badalona. El que no senti representat, doncs que no la miri, però sí que representa, i per tant està allà. L'any següent ja no va passar absolutament res. Què vol dir? Que jo he gestionat la ciutat amb les prioritats que jo entenc que necessita Badalona, sense renunciar als principis i sense posar el dit a l'ull amb aquells que no pensen com jo. 11 de setembre, el 9 de novembre, on va haver-hi la famosa consulta, la seva consulta, el simulacre. Escolta, l'Ajuntament de Badalona no va posar a disposició d'aquest simulacre cap dependència municipal. Jo no vaig seure la policia o la Guàrdia Urbana a empaitar a la gent que anava a votar a les escoles de la Generalitat de Catalunya, no? Però escolti, jo no ho comparteixo, jo no hi participo, però si vostè, mentre no m'alterin a l'ordre públic, jo no tinc res a dir, no? Amb dependències municipals no hi aniran. Ara, si van a la Generalitat, jo que vigilaré és que no em tallin un carrer.
Per cert, ja que parla de banderes, el seu ajuntament, suposo que en cap dependència municipal hi ha cap estelada, ni en cap rotonda hi ha cap estelada.
Com? Seria notícia, no?
Seria notícia, sí. És que a vegades alguns de motu propio van i col·loquen estelades a rotondes de...
Mira, jo li dic, en el balcó cada us penja el que li agradi.
Jo no parlo pas dels balcons,
Evidentment que cap...
Un centre cívic o alguna rotonda.
En absolut, no hi ha cap estelada, i és més, en els despatxos dels regidors, l'única bandera que hi ha és la de Badalona, l'única. Per tant, i en els edificis municipals, doncs, està la bandera de Badalona, la catalana i l'espanyola.
Vale, Jesús.
Perdoni la comparació, però vostè em recorda una mica l'aldea d'Astèrix a la Gàlia? No, ho dic per una doble vessant. Per el tema àrea metropolitana, que sempre ha sigut el feudo socialista, i després, perquè ara estem parlant d'això de les banderes, però vostè en el dia a dia no es prodiga massa amb el tema sobiranista. Vull dir, altres alcaldes i ho fan, de tots els partits, però vostè sembla que no té necessitat de en el seu discurs de municipal parli de la independència. Això és la receta, com diu l'eslògan aquest, que també ha sigut molt, bueno, qüestionat, no? Perquè clar, tot se'l treu, no?
Anem a veure, jo parlo i dedico el meu temps per allò que m'han escollit. I a mi m'han escollit per fer d'alcalde, no per distreure el personal parlant de política autonòmica. Perquè quan jo vulgui parlar de política autonòmica, trucaré a la porta del president del meu partit a Catalunya, de la meva presidenta, li diré, m'agradaria ser diputat autonòmic per fer política autonòmica. Però com que no és el cas en aquests moments, jo em dedico al meu temps, que me'n falta, doncs a gestionar la meva ciutat, a que vagi el millor possible, a que tingui la major projecció, a que la seguretat estigui garantida. I una mica aquest eslògan de campanya de la receta funciona va en aquesta direcció. Dir, escolta, des que jo soc alcalde agradarà o no, però l'atur ha baixat a Badalona. Això són dades objectives. La delinqüència ha baixat a Badalona, dades de la Generalitat de Catalunya, no meves. 3 anys baixant la delinqüència. La ciutat està més neta. Avui Badalona és la ciutat número 1 en transparència a tota Espanya. Quan jo vaig entrar a Badalona, dels 110 municipis més grans, d'Espanya, Badalona estava al número 74 amb l'índex de transparència segons l'organisme Transparència Internacional. fa dos mesos va sortir l'última valoració i ocupem el número 1 de tot Espanya. Això és el que jo em preocupo. Aleshores, de parlar de debats nacionals, per això està l'Alícia i per això estan els diputats nacionals per fer-ho.
Marcos. Li volia preguntar, era una circumstància de Badalona del darrer cicle electoral que per mi va ser molt sorprenent. A les eleccions generals van guanyar els socialistes, a les eleccions autonòmiques va guanyar Convergència i Unió i a les eleccions municipals va guanyar el Partit Popular, va guanyar vostè. Per què succeeix això a un municipi tan important com Badalona, que és la tercera ciutat de Catalunya? No acostuma a passar el vot dual. L'hem conegut moltes vegades, però ja no és ni dual.
Però havia passat això en algun altre municipi, com Sabadell, no? En un cert moment.
Aquella iniciativa, no? Com l'històrica d'Antoni Ferrés, no?
Com deies, autonòmiques guanyava Convergència i a les generals guanyaven els socialistes.
Perquè jo crec que a Badalona es dona un cas singular, i és que hi ha una part important de veïns que voten en funció de la convocatòria electoral, el que diu molt a favor de la madurez democràtica de la ciutat. O sigui, en funció de cada una de les convocatòries electorals hi ha veïns que poden votar una cosa o tant poden votar una altra de diferent. Des d'un punt de vista ideològic, social, Badalona és una ciutat d'esquerres. És una ciutat d'esquerres, com ho és Hospitalet o com és Cornellà, etc. Però sí que a l'hora de votar doncs tenim una capacitat d'analitzar cada convocatòria, que sembla que altres municipis doncs no es produeix i es poden donar circumstàncies tan vistes des de fora estranyes, com que amb unes generals el pugui guanyar el PSOE i amb unes municipals pugui guanyar jo les eleccions, no? Bueno, això jo crec que està molt bé i que és fantàstic. I jo quan, cada dia, ho dic de debò, quan em trobo veïns que em diuen jo no sóc del PP però els municipals em votaré, estic encantat perquè demostra doncs, que s'analitza la feina que estem fent i que agrada. Evidentment, doncs, també hi ha una part de la població que és crítica com no pot ser d'una altra manera.
Això vol dir que hi ha gent d'Esquerra Republicana que el vota a vostè?
Pues hi ha alguns...
S'ha trobat que... algun cas per Badalona? Escolti, jo sóc d'Esquerra, però vota a vostè.
Jo no entraré amb com es reparteix el vot, perquè segurament seria molt
avorrit. Però vostè diu que fa molt carrer, sí, amb el mercat i parla amb molta gent.
Però miri, vostè pensi una cosa. Si a les eleccions del 2011, les municipals del 2011, a mi no em haguessin votat, a part dels votants del PP, persones que feia anys que no votaven, que voten socialista, que voten Convergència, que voten Iniciativa, que voten Esquerra, jo no seria alcalde de Badalona, jo no hagués guanyat les eleccions.
Ja hagués guanyat a 14 barris, no era?
No, vaig guanyar a 28 de 32 barris. Vaig ser la primera força política, no ho hagués estat. I deia, no, és que tu el tenen immigració. Sí, home, però el tenen immigració afecta els barris, no afecta a 28. I vam ser primera força política a 28 de 32 barris. Per tant, és evident que persones que el seu sentiment és esquerra... en voten els municipals, però és que jo els hi dic, jo ahir estava en un casal ahir a la tarda amb uns 40 veïns al barri del Raval i em va aixecar un i va dir jo no soc del teu partit però et votaré, i jo al senyor aquest quan vaig intervindre li vaig dir una cosa, dic miri, jo és que no pretenc canviar-li la seva ideologia ni pretenc canviar-li la seva forma de pensar, és que no ho pretenc, jo el que pretenc és que vostè analitzi si la ciutat avui està millor que fa 4 anys, si veu que estem fent coses, i si és així, em faci un vot de confiança. Sí, em deia, aquest em deia, soc de Convergència, però votaré. Vale, perquè jo no li vull canviar la ideologia. Jo el que vull és que vostè doncs analitzi i, si li sembla bé, que em faci un vot de confiança. És el que intento.
Un moment, situo els oients on estem. Esteu escoltant la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center Barcelona. Això és el Converses, amb el Marcos Pardeiro, Maria Jesús Cañizares, Leandro Lamor, Manel Manchón i el convidat d'avui, el senyor Xavier García Albiol, alcalde de Badalona i candidat del Partit Popular a la reelecció. Hi havia dues mans assecades, el Leandro i el Manel.
Sembla que vostè ha trobat el seu lloc a la política sent alcalde, perquè és la manera que li permet doncs, expressar expressar la seva manera d'entendre la política. I la segona part de la pregunta és si vostè té alguna de cara al futur, o ara té alguna altra aspiració, o bé si veu com a alcalde, perquè s'hi troba molt, molt a gust, molt bé.
Jo vaig entrar en política perquè volia ser alcalde de Badalona. La veritat és que ens trataven com un boig al principi, perquè clar, el PP no tenia cap regidor i els socialistes estaven en majoria absoluta, però era la meva il·lusió. Hi ha gent que la seva il·lusió és ser diputat, o ser ministre, o ser conseller. La meva il·lusió és ser alcalde, i ho he aconseguit. He tingut la sort que m'han fet confiança als veïns i ho he aconseguit. Jo crec que un polític no té que estar eternitzant-se en els càrrecs. La meva voluntat, perquè crec que és el millor, és que l'etapa al front de l'alcaldia de Badalona duri 8 anys. Per tant, si els veïns em tornen a fer confiança, jo vull estar al front de l'alcaldia de Badalona durant 4 anys més. I sí que puc garantir que durant aquests 4 anys jo compliré fins a l'últim dia a l'encàrrec al front de la ciutat de Badalona. No tinc cap plantejament polític en ment a mig plaç, és la veritat, ho dic perquè com que es comenten moltes coses, no tinc cap plantejament. L'únic que desitjo, perquè és el que m'agrada i perquè és el que crec que estic fent bé, és el seguir sent alcalde de el que vingui en el futur dintre 4 anys. Doncs si no sabem el que passarà dintre 2 mesos, com sabrem el que passarà dintre de 4 anys? És que no...
Sí, li volia preguntar, que precisament ho deia al principi, no? Que se li ha conegut per les seves polítiques o el seu discurs respecte a la immigració, però no només, com s'ha demostrat en aquests anys d'alcalde. En tot cas, com han canviat aquests barris que tenien aquests problemes fins al punt que hi ha gent que li dona la confiança, encara que no sigui del PP, i encara que estigués en contra al principi d'aquest discurs, si em permet, bastant dur, tot bastant ferm, no? Que el va portar a dir fa poc que havia netejat a Badalona, i amb aquestes paraules fins i tot es va recrear d'alguna forma, no? Perquè ho va repetir diverses vegades.
Aviam, jo crec que hi ha una realitat, és que avui els barris de Badalona estan millor que fa 4 anys. Estan els problemes resolts? No.
Per què estan millor?
Doncs perquè ha hagut una política de conscienciació des d'un punt de vista de pressió policial, de neteja, de millora de l'urbanisme. Jo li vaig a posar un exemple. A Badalona, des que jo soc alcalde, s'han precintat 250 pisos que eren pisos sobreocupats per persones que creaven problemes de convivència. I nosaltres, en 4 anys, hem precintat 250 pisos amb planxes d'acer.
I la gent on ha anat, aquestes persones?
I quan tu aconsegueixes fer fora amb aquests individus, poses una planxa d'acer, no el poden tornar a ocupar, el que estàs fent és resolent 250 conflictes que existien a la ciutat. I quan hem aturat 400 ocupacions, hem evitat 400 conflictes més a la nostra ciutat. M'explico. Això vol dir que estan els problemes de Badalona de convivència, d'inseguretat resolts? No. Però sí que assenyala, com deia abans, les pròpies dades dels Mossos d'Esquadra, que fins que jo vaig arribar a l'alcalde, les dades sobre l'evolució de la delinqüència anaven augmentant i a partir del 2012 comencen a disminuir. I això és una realitat. I això és una realitat. Aleshores, a Badalona avui encara hi ha barris i hi ha carrers, barris no, sí, dame algun, hi ha carrers on els veïns ho estan passant molt malament. I encara hi ha molts pisos sobreocupats. I encara hi ha molts indesitjables. Clar que sí que n'hi ha. Però com a mínim els veïns estan veient que estem actuant. Els veïns estan... Mira, ahir a la tarda, abans d'anar al casal d'avis, vaig anar a un altre barri i vaig anar a un bar. Vaig estar parlant amb el propietari del bar. El bar, amb un bar de Morera, del barri de Morera. I em deia, Xavi, jo mai ho oblidaré i t'agrairé sempre el que vas fer a l'escala on jo visc, l'avinguda Bac de Roda del barri de Morera, per tant, si parlen coses concretes, on teníem, i ho diré perquè era així, uns individus de nacionalitat romanesa que tenien els veïns amargats a tota la comunitat. Els tenien amargats. Bé, doncs vam poder, d'acord a la legalitat, i ho deixo aquí, aconseguir que aquestes persones marxessin. Aquest veí m'ho va dir, diu, jo t'ho agrairé tota la vida el que heu fet. Portàvem 5 anys que ningú ens ho resolia. Ens ho resolia. Sí, ho he dit bé, no? Resolia, sí. Clar, és el que es tracta. Encara queden molts pisos sobreocupats a Badalona.
Vull dir, però aquestes persones, què passa amb elles? Perquè aquests pisos es tanquen, però després què es fa?
Anem ara. El que es fa és... A les persones que són conflictives... És que jo he tingut, clar, he estat 4 anys de judici.
Aquí hi ha d'haver de tot.
I m'han demanat un any i mig de presó, i per tant he de vigilar molt amb el que dic, no sigui que em tornin a portar, em denunciïn un altre cop, no? Però clar, el que es fa és, a les persones que no es comporten, se les convida a que marxin de Badalona. Jo els conflictius no els vull. Si la que nosaltres detectem, per exemple, doncs, i això no, això és real, doncs ens avisen, escolta, venen 3 furgonetes amb persones, semblen amb persones conflictives, doncs intentem que aquelles furgonetes, si volen acampar, que no acampin a Badalona, que s'hagi cap a baix. Aleshores diu, vostè està, el que està fent és traslladar el problema. Sí, però a mi em preocupa Badalona. A mi em preocupa Badalona. Quan nosaltres doncs estem pressionant perquè marxin de la ciutat, jo ja sé que aniran a un altre lloc. Perquè jo soc l'alcalde de Badalona i a mi em preocupa Badalona, jo vull mantenir a l'ordre la ciutat.
No és, no? Ja no li dic per la seva
ciutat,
part, sinó
per la meva ciutat.
Pel conjunt de la societat catalana, aquí hauria d'actuar algú més, perquè si de Badalona se'n van a Santa Coloma, a vostè li anirà molt bé, però...
Amb tot el carinyo, que la senyora Parrón s'espavili.
Quan diu que el problema de Badalona no està resolt, vol dir que la campanya, aquesta campanya de les municipals, tornarà a sortir el tema de la immigració, i també volia la seva opinió respecte al jihadisme. Ja sé que ara estem, no, parlàvem d'un altre col·lectiu d'origen, no, d'immigrants d'un altre origen, però suposo que després de tot el que ha passat té una opinió important sobre el tema.
Són dues qüestions diferents. Jo mai he anat en contra de la immigració. Jo he anat en contra d'aquells que no es comporten. I a Badalona existia una realitat, i és que hi havia persones de determinades nacionalitats que eren conflictives. I això vol dir que totes les persones d'aquella nacionalitat eren conflictives? No, però sí que vol dir que hi havia persones conflictives amb una quantitat molt important que eren d'una nacionalitat determinada. I això és una realitat. Val? Aleshores, jo amb aquells estrangers, amb aquells immigrants que es comporten, que viuen normal, no tinc cap tipus de problema. És més, jo demanaria que algú em presenti a un veí estranger que s'hagi sentit perseguit per mi per el fet de ser doncs marroquí o romanès o ser musulmà. A ningú se li ha perseguit a Badalona per aquest fet. Se li ha perseguit si no es comportava, tant amb els estrangers com amb els nacionals. Dit això, el tema del jihadisme, el jihadisme és una nova realitat social molt preocupant, i ens té que preocupar amb el que és que tenim responsabilitats en municipis on hi ha una població important de persones de religió musulmana. Vol dir que tots els musulmans doncs són radicals? Ni molt menys, però sí que hi ha una realitat, és que hi ha una part mínima, però hi ha una part d'aquestes persones que són uns radicals, i per tant no podem assenyalar tota la comunitat, però sí que hem d'estar a sobre per controlar amb aquests individus. Fa 2 o 3 setmanes els van detindre 4 persones en un barri de Llafià de Badalona, doncs perquè estaven relacionats amb el... No? S'anaven cap a Síria, s'anaven cap a Turquia, a Síria, a atemptar. Bueno, doncs això vol dir que s'ha d'estar a sobre. S'ha de tenir una vigilància molt forta en els missatges que es donen a les mesquites i en els oratoris. A mi em diuen, bueno, però és que aquí hi ha llibertat religiosa i, per tant, si vigilem les mesquites i els oratoris, hem de vigilar la resta. Dic, home, anem a veure. Dic, en aquests moments, i enteneu-me en el context que dic les coses, que matin en nom de Déu només n'hi ha una religió en aquests moments. Vale? No, evidentment, no són tots, ni molt menys, són una minoria. Però com que només són aquests, tindrem que vigilar què és el que diuen i què és el que fan els més radicals.
I vostè manté contactes amb els Mossos d'Esquadra? Ho dic perquè hi ha crítiques que diuen que, bueno, que el govern del PP que no intercanvia informació
A Badalona jo tinc molt bona relació amb Mossos d'Esquadra, amb Policia Nacional i amb Guàrdia Civil, i tenim una relació fluida, i la veritat és que ho deia abans d'ahir, vam celebrar el dia dels Mossos d'Esquadra a Badalona amb un acte, i jo a la cap dels Mossos d'Esquadra de Badalona la considero una persona del meu equip, la veritat, però nosaltres col·laborem amb tots. Per exemple, ahir al vespre Guàrdia Urbana de Badalona, de manera conjunta amb Policia Nacional, vam fer una sèrie d'actuacions a bars conflictius de la ciutat, que ha acabat amb dos detinguts per temes d'estrangeria i tal, i hem anat de la mà de la Policia Nacional, vam donar l'ajut de la Policia Nacional i ho vam fer. O sigui, això ho estem fent gairebé cada 15 dies, no? Vull dir que bé, estic satisfet.
Escolteu converses de la cadena Copa de Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Marcos Pardeiro, Maria Jesús Cañizares, Leandro Labor, Manel Manchón i el convidat d'aquest dissabte, el senyor Xavier García Albiol, alcalde de Badalona del Partit Popular i candidat també a la reelecció. Leandro i Marcos.
Sí, continuem parlant de Badalona. Vostè va guanyar el 2011 amb una victòria molt, molt important, sobretot als barris que tradicionalment votaven el PSC, però hi ha els barris del centre que s'hi resisteixen. En aquest sentit, això ha canviat, crec que canviarà de cara a les properes eleccions. Què passa amb els barris del centre? Vostè és més l'alcalde del PP que no l'alcalde de Badalona. Té una recepta per entrar en aquests barris?
Jo és que visc al centre, no? Aleshores, sí que hi ha una realitat, és que als barris més propers al centre de Badalona hi ha un component nacionalista molt fort, i permetin que li digui, hi ha persones que, per molt bé que facis la gestió, doncs, per portar a l'escut que portes, doncs, no et votaran mai, no? Bueno, pues això ja ho entenc i és assumible. És que si em tingués que votar tothom no tindria
malament,
11 regidors
també,
no? No, malament no, encantat, però em faltarien regidors, no? Per tant, home, que les darreres fos la primera força política en 28 de 32 barris no està malament. M'agradaria ser el primer en els 33 barris de Badalona, sí, però veig que és complicat. I no, jo estic convençut que amb aquests barris, i ho veurem dins d'un mes i mig, no seré la primera força política, perquè no ho seré, però que farem una pujada important, perquè han vist que jo estic governant per tothom, com dic, doncs, més enllà de que un pugui tindre una ideologia o una altra. Ara poso un exemple, parla del barri del centre. Mira, al centre hi ha un carrer que és el carrer Planes i Casals. Aquest de Badalona ho coneixerà. És un carrer de cases baixetes, on el 80% és el teu. Bé, doncs mira, és el teu. On el 80% del carrer està ple d'estelades, als balcons. És veritat o no? Sí, oi que sí?
Sí, és veritat.
80% d'estelada. Doncs bé, estem fent
una... Hi ha una estelada que és una... És creativitat, això. Hi ha una estelada que és amb els colors de la penya.
Pues sí, veus? Efectivament. Pues amb aquest carrer estem fent una obra d'urbanització d'aquest carrer, els estem canviant les clavegueres, els estem canviant les voreres, els estem asfaltant el carrer, posarem nova il·luminació. Ens estem gastant gairebé 1 milió d'euros amb aquell, no, 500.000 euros amb aquest carrer. I segurament no em votarà ningú, no? Pues perquè... jo no faig les coses en funció de la ideologia, la faig en funció del que crec que són les necessitats, no? Per això dic, home, al final, pues, amb aquesta zona sí que penso, doncs, que tindrem una millora amb els resultats, com crec que tindrem millora també a la resta de barris. Però és difícil, i haig de reconèixer, doncs, per exemple, en el barri de Llafià, que a les últimes municipals vaig tindre un 42 o un 43% del vot, doncs, poder-ho superar, no? Però sembla que totes les enquestes i totes les dades apunten a que millorem resultats a Badalona, que augmentarem el nombre de regidors, també, cosa que està bé, no? Perquè si no, com parlàvem abans, ja han manifestat la seva voluntat, doncs, els perdedors, els partits que presumiblement perdran les eleccions, de fer fora l'Albiol. També diria que tenint l'únic punt, ells tenen un únic punt en el programa, que és fer fora l'Albiol. Els hi hagués anat més en compte, els hi hagués sortit més millor doncs, juntar-se tots, perquè al final doncs, els d'Esquerra Republicana, els d'Iniciativa, els del Guanyem, els del PSC, tots aquests, al final, només tenen un punt, que és fer-me fora a mi. Per tant, si els véssim presentats junts, tots, clar, aleshores podien haver, segurament els hi hagués anat millor, no?
Però, Marcos, bastant... sí, li volia preguntar pels seus referents polítics, perquè sentint-lo, per exemple, aquí a la batalla municipal de Barcelona, hi ha una gran part dels candidats que reclama hereu de la figura de Maragall. I jo sentint-lo pensava, potser l'alcalde Albiol, el referent és més Batman a Gotham City, no? Vull dir, matxacar delinqüents i garantir la seguretat de la ciutat, etc. Aquesta és una cosa. I la segona, si en aquestes eleccions municipals vostè reclamarà la presència del president Rajoy o, de fet, al contrari, que s'estima més...
No, no,
Batman no necessita ajuda, vull dir...
Bueno, yo no sé si vos diga, pero tengo que hacer como un halago, como una crítica, un al Batman. No, anem a veure, jo tothom que em vulgui vindre a ajudar, doncs estaré encantat que així sigui, no? Per tant, jo estaré encantat com qualsevol persona que del meu partit que vulgui vindre i ajudar. Soc conscient que són eleccions autonòmiques i municipals a tota Espanya, no? Jo, si vostè em diu, tu tens un referent polític? No. A mi, polítics que m'agradin, el Giuliani, Rudolf Giuliani, l'exalcalde de Nova York.
Doncs anava ben encaminat, al Marc.
L'alcalde que havia anat l'11 de setembre, quan van haver-hi els atemptats de les Torres Bessones. És un alcalde que m'agrada, que hi hagi llibres seus, i que en alguns aspectes em sento identificat. Però jo no és que sigui una persona que m'agradi la porra i anar a perseguir els dolents i foder, pues mira, pues com qui d'allò. No, de bo. Però sí que crec que un dels problemes que té, o que tenia més, i segueix tenint la meva ciutat, en determinats barris, era un tema de civisme i de delinqüència. I per tant, com que aquesta és una prioritat, doncs he actuat en aquesta línia, però he actuat en la línia, com li he dit, doncs de convertir l'Ajuntament de Badalona en l'Ajuntament més transparent de tota Espanya, de desbloquejar projectes que estaven aturats des de feia 20 anys, com és la construcció de l'estadi municipal o les obres del canal del port, de poder obrir biblioteques, de poder obrir escoles bressol. I això ho hem fet amb la legislatura on la situació econòmica està la més complicada dels darrers 60 anys. La meva pregunta és, si hem estat capaços de fer tot això, de què no serem capaços ara que la situació econòmica està equilibrada?
Ara que el Marcos parlava de Batman, del cap que aquest cap de setmana ja s'està fent al Museu del
Còmic.
La Fira del Còmic, no? Jo el volia preguntar per al Museu del Còmic de Badalona, que sembla que no hi ha diners per tirar-lo endavant. Bueno, què en pensa i si creu que hi ha alguna alternativa o alguna sortida per tirar endavant aquesta...
Museu del Còmic és un museu que anava al costat del port, amb un edifici singular, que allà que quan vas amb el tren per Badalona es veu abans d'arribar a l'estació quan vens a Barcelona. Allà, els que estaven abans que això, es van gastar 4 milions d'euros en acondicionar per fora, només per fora, aquell edifici. I el compromís era que la Generalitat tenia que posar 6 milions d'euros per equipar-lo. La Generalitat no ha posat 6 milions d'euros i dubto que en posi cap. I jo el que no faré és, amb les necessitats que té la meva ciutat, destinar milions d'euros. Primer que perquè no els tinc. Però segons, dins de les necessitats que tinc, no em dedicaré a construir el museu, quan ho tindria que haver fet la Generalitat de Catalunya, que és a l'acord quan, per exemple, doncs, encara tinc els laterals de l'autopista de la C31 bloquejats també per la Generalitat, no? Que això sí que ho faré. Encara que li correspon a la Generalitat, si la Generalitat no compleix, a la pròxima legislatura duré a terme la primera fase dels laterals de la C31 pagats amb recursos propis. Val? Al final és una qüestió de prioritats. Entre el Museu del Còmic i els laterals de l'autopista de la C31, prefereixo els laterals de l'autopista de la C31.
Quants diners ha deute la Generalitat a l'Ajuntament de Badalona?
Perdó?
Quants diners ha deute la Generalitat?
Ens deu uns 25 milions d'euros aproximadament en aquests moments. Però si la Generalitat de Catalunya, perdoneu l'expressió, no té nassos de construir un institut a Badalona que es va comprometre fa 5 anys. Què podem esperar d'ells? Jo estic molt decebut amb la Generalitat de Catalunya. He actuat amb absoluta lleialtat institucional i no, i la Generalitat no ha estat, no ha correspost a la ciutat de Badalona. No pot ser que la tercera ciutat més gran de Catalunya, la Generalitat hagi invertit en Sagassón en 4 anys 3 o 4 milions d'euros en els seus pressupostos. És inadmissible.
I li han passat factura per ser un alcalde del Partit Popular, senyor Albiol?
Doncs no sé si m'ha passat factura. També va per conselleries, ho tinc que reconèixer. Va per conselleries, no? Però la veritat és que jo... la veritat és que aquells compromisos que van assumir amb mi, en la major part dels temes, no els han complert. Que al final no són compromisos amb l'alcalde, són compromisos amb la ciutat. Sí que ara hem arribat i hem signat un conveni que ens arreglaran un carrer per 600.000 euros i tal, però poca cosa més. Tenim pendents el tema d'escoles, d'instituts, que s'han bloquejat des de fa molt temps i no hi ha...
També deu diners a l'Ajuntament de Barcelona. Igual això és una cosa bastant general de la Generalitat en aquests moments.
Sí, però segurament l'Ajuntament de Barcelona té una capacitat financera i econòmica que no té l'Ajuntament de Badalona, no? Clar, a l'Ajuntament de Badalona hem tingut que treure diners d'un altre lloc moltes vegades per pagar la nòmina dels treballadors del Conservatori Municipal de Badalona que li correspon a la Generalitat de Catalunya. Ho hem pagat amb els pressupostos municipals, afegint-hi més diners als que prèviament estaven previstos.
Econòmicament, com va trobar l'Ajuntament i com el deixarà vostè ara?
Home, doncs miri, jo vaig trobar un Ajuntament que pagava 250 dies, que quan jo vaig entrar, explico l'anècdota sempre, el mes de juny del 2011. El mes de juliol, la companyia de la llum ens va tallar el subministre a les instal·lacions esportives perquè no podien pagar una factura que hi havia pendent d'un milió i mig d'euros. L'anterior govern va deixar una factura a Endesa pendent d'un milió i mig d'euros, em van vindre a reclamar-la a mi, com que no vaig poder pagar, em van tallar la llum durant una setmana de les instal·lacions esportives. Sortia una classificació, un rànquing, ara fa 4 o 5 mesos, sortia un rànquing econòmic i Badalona era la ciutat número 15 d'Espanya que tenia un millor resultat pressupostari de tot Espanya, de les grans ciutats, la número 15. Bé, hem fet les coses, estem pagant en aquests moments, no paguem a 30 dies, però hem passat de pagar 240 i pico a pagar 36 o 37 dies en els nostres proveïdors. En aquests moments, l'Ajuntament de Badalona no té un problema de liquidez. En aquests moments, l'Ajuntament de Badalona té un problema de gestió administrativa que és molt diferent. Per què? Perquè l'Ajuntament de Badalona no va invertir en el que era la informatització dels sistemes informàtics, evidentment, i tenim un problema en la gestió, la tramitació, que són la documentació i les factures, que ens fa anar molt lents, però no tenim un problema econòmic. És més, li diré, aquesta legislatura nosaltres hem augmentat real, un 73%, per exemple, el que és el servei de la teleassistència a la nostra ciutat, un 73% en diners contantes i sonantes. Pues bueno, estem en una situació correcta.
Sí, li volia preguntar que en tot cas abans s'ha quedat una mica, s'ha apuntat amb això del yihadisme. Comparteix o no, al final, o quins matisos faria amb el ministre d'Interior quan diu que algunes entitats sobiranistes s'han pogut aprofitar d'aquests musulmans radicals, o que en tot cas no els han destriat prou, que per mi, al marge del que es digui, és el sentit de les seves paraules, del senyor Fernández Díaz?
El ministre de l'Interior té informació que no tenim els d'aquí a la taula i que no tenim la immensa majoria de ciutadans, no? Per tant, si el ministre de l'Interior diu aquesta informació, és que ell té alguna dada. Jo, des de la distància, des de la meva experiència com a alcalde, el que sí que li puc dir que hi ha una evidència, i és que Convergència i Unió intenta utilitzar determinat tipus d'immigració, que ve de països musulmans, doncs, per fer política i per fer ideologia. Això és evident, no? I a ningú se li escapa que Convergència i Unió, a l'època de Jordi Pujol, va primar el que era la immigració musulmana per sobre de la immigració llatina. Per què? Perquè la immigració musulmana, la immigració llatina venia amb un idioma comú per tots, I per tant no tenien tant d'esforç en adaptar-se, en canvi els que venien de països musulmans, doncs com que tenien que aprendre una llengua, era el que intentaven era que fos el català, no? I això és una realitat, això no és una opinió. Per tant, sí que crec, no sé si amb els termes que s'expressa el ministre, però que Convergència i Unió, el tema de la immigració a través de l'Àngel Colom, el vol utilitzar per la causa, és una evidència.
Jo volia fer-li una pregunta sobre turisme. Sap que a Barcelona hi ha un debat permanent sobre el model de turisme, hi ha un problema amb els pisos turístics. Jo no sé si a Badalona comença a veure aquest problema o no, encara no tenen una massificació important.
A Badalona, com que vam detectar que el que era davant a la façana marítima, la primera línia de mar, podia començar a existir aquest problema, vam aprovar una mesura que impedeix amb tot el litoral de Badalona poder instal·lar-se pisos turístics. Per tant, en aquests moments a Badalona, ja fa un any aproximadament, 8 o 9 mesos, a Badalona no es poden instal·lar els pisos turístics, perquè quan vam veure l'experiència de Barcelona i vam veure que hi havia alguns que es començaven a detectar a Badalona, vam actuar de manera ràpida, vam fer una suspensió de llicències i, per tant, en aquests moments aquest problema no el tenim. Com diuen, quan veus les barbes de tu vecino quemar, quan les tuyes arremojar.
Cortar, quan les tuyes arremojar.
Efectivament, pues és el que vam fer i ens està funcionant.
Quin tipus de turisme hi ha a Badalona? Sí, és que clar, tenen l'esport, no? Una ruta, sí, també cultural, no?
Jo crec que hem de ser realistes. Badalona, ningú vindrà de la mania a dir, vaig a fer turisme a Badalona. No ens enganyem. Ara sí que hem de tindre la intel·ligència, i és el que estem intentant, de que aquell turista, que n'hi ha molts, que ve d'Alemanya, que ve de qualsevol país del món, a Barcelona, acabi venint a Badalona, a la nostra ciutat, a passar unes hores o a passar alguns dies, no? Tenim un actiu que per mi és l'important, que és el tema de la platja, la façana marítima, que jo crec que tenim una façana marítima i un passeig marítim que és dels més espectaculars que hi ha, com a mínim fins a Sitges, i no és cap broma. Convido la gent a que vingui a veure'l, perquè és espectacular el passeig marítim. I això és el que hem d'estar potenciant. Per exemple, aquest any és el primer cop a la història que el bus turístic de Barcelona fa una extensió i ve a Badalona. Aquest any va començar fa 15 dies o 3 setmanes a la primera ruta. Venen un dia a la setmana i hi ha una ruta que es vindrà a Badalona. Això des d'un punt de vista turístic en el sentit ampli. Però després també tenim oferta turística singular, no? Com pugui ser la cultural, des d'un punt de vista de les termes romanes, que són les, segurament amb les de Tarragona i Barcelona, de les més importants que hi ha a Catalunya. Vull dir que hi ha singularitats atractives a Badalona, però que sense cap tipus de dubte el factor principal per atraure és la platja i façana marítima. També us dic una cosa, Badalona, tercera ciutat més gran de Catalunya, fins que jo no he arribat d'alcalde només hi havia dos hotels, un de 3 estrelles i un altre de 4. Ara estem treballant perquè es construeixi un altre, però la tercera ciutat més gran de Catalunya només té 2 hotels.
Un altre patrimoni de Badalona, parlar de Badalona és parlar de bàsquet, senyor Biel, la penya, la joventut. Quan Badalona acollirà una final, per exemple, de la Copa del Rei, alguna competició important per situar Badalona i per anombrar encara més a la penya, al joventut?
Abans parlàvem, no? L'any passat es va celebrar el Mundial de Bàsquet a Espanya i la selecció espanyola volia vindre a Catalunya a jugar, i cap a Badalona, i vam portar la selecció espanyola a jugar a Badalona el mes d'agost, un torneig de 2 dies, i va ser espectacular, que es va omplir com feia 20 anys que no s'omplia el pavelló olímpic, 11.000 persones, i va ser molt maco, la gent allà amb banderes espanyoles, i molt bé, molt bé, molt espectacular. Bé, ara estem lluitant i estem treballant perquè Badalona pugui ser, després doncs, de 30 anys, la seu de la final de la Copa del Rei de bàsquet en l'any 2017.
Això és una qüestió de diners, pura i simplement de diners?
És una qüestió de diners, sí. D'infraestructures i de tradició. Nosaltres tenim el tema d'infraestructures, tenim el tema de tradició, però falta posar-nos d'acord amb el tema dels diners, perquè les pretensions que tenen nosaltres en aquests moments no les podem assumir. No les podem assumir, no?
És una mena de subhasta? Que... És una mena de subhasta aquí, que les ciutats...
Bueno, jo estic segur que si Badalona posa els diners, se l'emportarà a Badalona.
Perquè és milió, milió i mig.
Per allí estan. I encara hi ha moltes necessitats a Badalona. Aleshores estem intentant veure si som capaços de trobar una fórmula que ens ho faci factible.
Pues el govern català, la Generalitat, li faria costat en això?
Estàs de conya,
jo pregunto, vostè respon que...
No em veig a la Generalitat de Catalunya donant diners per portar la Copa del Rei, vamos.
Pagar el deute, ja pots.
Ni us ho ha proposat, doncs, per moral. Ni us ho ha dit.
Aviam, jo ho faré, però per una qüestió d'educació i de cordialitat, però és evident, doncs, que el meu grau d'esperança respecte a que la Generalitat de Catalunya col·labori amb un esdeveniment d'aquest tipus a Badalona, doncs no és que sigui molt, molt elevat, no?, d'obtenir bons resultats. No, bromes a part, el que hem d'aconseguir nosaltres, via sponsors, via recursos propis, és el que toca, i jo crec que Badalona s'ho mereix, la Copa del Rei, Badalona s'ho mereix, i lluitarem perquè així sigui.
I aquest principal...
Posem 30 segons, pregunta-resposta.
Aquest principal actiu de Badalona de cara a treure turisme, que són les platges, de cara a aquest estiu, com estaran les aigües de l'aigua de la platja?
La qualitat de l'aigua de la platja de Badalona és molt bona. El problema que tenim un problema de col·lectors, el col·lector del Besòs i de corrents, que ens està generant alguns problemes en els darrers estius des d'un punt de vista d'elements sòlids. Nosaltres estem treballant, estem parlant amb l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat de Catalunya, per intentar trobar una solució amb aquest, que és un problema que ens afecta, la veritat, i que ens crea molt mal de cap. Aviam si aquest any tenim sort i aconseguim controlar-ho una mica més.
Molt bé, doncs amb aquest missatge hem de posar el punt i final al conversa d'aquest dissabte. Xavier García Oviel, alcalde de Badalona, candidat del PP a la reelecció. Gràcies, bona tarda i moltíssima sort de cara al 24 de maig.
Gràcies
també al Marcos Pardeiro, Maria Jesús Cañizares, Leandro Lamor, Manel Manchón. Tornem dissabte, perquè sempre des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Converses, cadena COPE, Catalunya, Andorra. Us ha parlat Carles Lossada. Bona tarda, adéu-siau.